respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Aquest dijous al Casal Pere IV se celebra a Sabadell la 7a edició de la Translaboral, una trobada per millorar l'ocupabilitat i la inserció laboral de les persones trans, que ara en parlarem amb més profunditat, però tenen una xifra de desocupació molt més alta que la mitjana. Una de les responsables d'aquesta jornada és la Roberta Piquera, responsable del projecte Cal Enredos d'Actua Vallès. I la tenim aquí, bon dia.
Bon dia.
Comencem per aquestes xifres, que segur que tu les domines més. Quina diferència hi ha entre l'atur de les persones trans i la resta de la població?
L'atur de les persones trans, realment no hi ha una gran diferència. O sigui, la diferència ve sobretot la discriminació de les entrevistes de treball, perquè hi ha encara molt d'estigma. A nivell de xifres, és veritat que es van donar fa quasi 10 anys unes xifres aproximades d'un 80% d'atur de les persones trans, però això encara és molt difícil de comprovar, perquè clar, no tenim tampoc xifres de població trans. Llavors, és una estimació en el sentit de, sobretot basat a la discriminació que pateixen les persones trans dins de l'àmbit laboral.
Quan van a fer les entrevistes, no les seleccionen per les seves capacitats, sinó que tenen en compte altres aspectes, no és això?
Exacte, quan reconeixen que hi ha una persona trans, i sobretot les dones trans, ja hi ha un, bueno, hi ha una discriminació en el sentit de que doncs s'imaginen que generarà conflicte, que el grup de treball ja no l'acceptarà, o sigui, hi ha tot allò vinculat a una discriminació que és molt estructural envers la realitat de les persones trans.
Hem llegit també que a vegades les persones trans també desisteixen potser d'anar a buscar feina per la por o per evitar, diguéssim, aquest rebuig o aquest conflicte.
Bueno, desisteixen perquè també com és històricament, no és una cosa nova aquesta discriminació, no? També hem d'entendre l'històric i també, fins i tot no només a l'hora de buscar treball, també amb l'administració, no? Sempre hi ha hagut un rebuig a atendre aquest col·lectiu, llavors, igual que en l'àmbit de la salut. Llavors, clar, s'ha de fer molta pedagogia, s'ha de també tornar a ser atractius en el sentit de serveis cap a aquest col·lectiu.
Per tot plegat, neixen aquestes jornades, la Translaboral. Què heu aconseguit amb aquestes 6 edicions anteriors? S'ha notat?
Doncs mira, les primeres edicions van anar molt vinculades a l'administració pública, perquè era per on s'havia de començar. I d'aquí han sortit projectes com l'acompanyament a persones trans dins de l'àmbit del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya. També s'ha desplegat mitjançant els SAIS, la Generalitat i el SOC, la subvenció del TIF Trans, que és el treball i formació específic per persones trans, que són contractes d'un any per donar suport també a aquesta inserció, per també el que deia, no?, que les empreses també, l'administració o el tercer sector, tingui aquestes experiències amb el col·lectiu, no?, i que també siguin visibles. Llavors, des d'aquestes jornades vam impulsar molt aquests projectes. Llavors, ara ens quedava la part més de sensibilització i formació cap a l'empresa privada, que és l'altre repte, gran repte, diguéssim.
És aquesta, diguéssim, la pota que tractareu en aquestes jornades, en aquesta 7a edició?
Portem 2 edicions anteriors ja intentant donar aquesta resposta, però clar, aquí ja queda un espai més lliure, diguéssim, amb l'Ajuntament o amb l'administració, és més fàcil d'alguna manera, però aquí, clar, queda la voluntarietat de l'empresa fer aquest espai. Però el dimarts passat es va confirmar el decret que obligatòriament les empreses de més de 50 treballadores han de tenir un protocol ja d'assetjament i d'atenció a les persones LGTBI, en especial les persones trans. Llavors això en si ha promocionat que vulguin participar dins d'aquesta jornada per veure què han de fer, no? Com s'han de formar, què han de desplegar, així que això ha ajudat una miqueta.
Va, explica'm què heu preparat més en concret per aquest dijous. Tens aquí el programa d'actes. Digue'ns.
Començarem amb una taula institucional, perquè també entenem des d'on rebem el suport per fer aquesta jornada. En aquest cas hem convidat a la Eva Soler Guayar, que és la diputada adjunta de l'àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona, que també ens dona suport com a entitat en altres projectes, però en aquest també. Després estarà de l'Ajuntament de Sabadell la regidora d'Igualtat i LGTBI de l'Ajuntament de Sabadell, Sabadell, la Rosa Pareja Montes, l'Antonio Rodríguez Galán, regidor de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de Sabadell, i la persona que farà presentació o representarà l'entitat d'Actua Vallès serà la Ros Pérez, que també ha treballat dins de l'Ajuntament i a l'entitat. Així que un cop acabada aquesta taula institucional farem una mica de diagnòstic dins del col·lectiu trans de la inserció laboral, perquè també ens adonàvem que, clar, nosaltres que treballem amb això constantment tenim molta informació, però la gent que ve d'empresa privada potser és el primer cop que s'apropa i no tenia aquesta informació. Llavors farem un petit tastet d'aquest històric previ perquè parlem a 2024 d'inserció laboral de persones trans. Llavors això ho farà l'Esther Espigares, que és la secretària comarcal d'UGT del Vallès Occidental. Ai, perdona, no, la Tània Pérez, de Comissions Obreres, Acció Territorial del Vallès Occidental. I després sí que l'Esther ens farà el protocol, bueno, la formació envers el protocol en l'àmbit laboral contra l'assetjament i la discriminació de persones LGTBI, en especial de persones trans.
Aquest nou decret que ha sortit, eh?
Exacte, que ja porta com 2 anys una mica intentant arrencar-se, però és veritat que fins ara no hi havia indicacions ni pautes. Llavors aquesta és la diferència d'aquesta jornada. Ara ja tenim unes indicacions de com s'ha de fer aquest desplegament. Llavors l'Esther ho farà, bueno, espectacularment. I després hem convidat una empresa que va començar a vincular-se a partir de Translaboral per fer acompanyament a persones trans des de la seva empresa, que l'empresa és Flamagas, i llavors hem convidat a la Montse Ruiz, que és la directora de la fàbrica, i la Vanessa Heras, que és el comitè d'igualtat de Flamagas, i que han fet tot aquest acompanyament directament, sobretot amb un parell de casos, i que així també gestionin, bueno, que serà una manera de que les mateixes empreses que participin en aquesta jornada vegin un reflex, no?, com un mirall d'altres empreses que estan fent aquestes bones pràctiques, diguéssim.
Sí, demostrar que és possible, no?, fer-ho bé, diguéssim, una mica, no?
Exacte. Sí, sobretot parlar entre iguals, no?, que a vegades si parlem des del col·lectiu tenim un discurs d'una manera que a vegades no arriba, si parlem des de l'administració és una altra, llavors i convidar una empresa que ja hagi fet aquest pas i que ja tingui aquesta experiència, doncs, i a més que és un referent dins del territori, també a nivell d'empresarial, de teixit empresarial, així que això també pot ser atractiu perquè, no?, perquè parlin entre iguals i d'alguna manera les preguntes que es poden fer són similars a aquelles que ja tenien elles quan van començar en aquest acompanyament.
Això és tot, la programació, que haureu un dinar de germanor, alguna cosa així.
Amb l'amanidor de la Cipo ens farà el dinar. I sí, sempre ho aprofitem perquè sempre hi ha un moment aquí més informal on també surten sinergies i han sortit coses després a nivell de futures col·laboracions i participacions que sempre ens agrada promocionar que passin.
Veig això, que està molt centrat en empresa privada i per, diguéssim, ajudar o, si no, fomentar que s'apliqui aquest nou protocol. Fins ara era molt cosa de l'administració pública, d'entitats del tercer sector que fessin aquesta feina, que estiguessin més oberts, més receptius a contractar persones trans.
A veure, sempre han existit les persones trans, llavors no podem dir si abans o més ara o el tercer sector o l'administració pública més, però sí que temes facilitats, per exemple, aquesta subvenció del TIF Trans només és per administració i tercer sector, o bueno, empreses sense ànim de lucre, i clar, per l'empresa privada no hi ha cap ajut, diguéssim, directament des de la finançació pública per contractar persones trans, però clar, parlem també d'uns perfils molt concrets i ja entenem que l'empresa privada al final vol un rendiment i llavors l'administració ha de fer també aquest exemple, no? Ha de fer com aquest mirall de dir, bueno, posem les nostres capacitats, els nostres espais per donar sortida cap a aquest col·lectiu i que després tinguin vida dins de l'empresa privada, no? Que no es quedin des de la subvenció, diguéssim.
Ara feu aquestes jornades més específiques, però durant tot l'any també feu aquest treball d'inserció?
Sí, durant tot l'any fem acompanyament des de Calan Redus. Els dimecres a la tarda fem un espai d'atenció individual on ens arriben demandes i el que normalment fem és, si la persona no és d'aquí del territori de Sabadell, és vincular-la amb promoció econòmica o amb l'espai d'inserció de l'Ajuntament de la seva localitat i fer aquest acompanyament, diguéssim, nosaltres acompanyem al final a la institució pública a fer un bon acompanyament, perquè al final els recursos ja existeixen, llavors el que no volem és duplicar recursos, però sí que, clar, tenim potser informació més concreta per aquest acompanyament, o ens arriben les ofertes específiques per persones trans, o si hi ha alguna empresa interessada en contractar persones trans, doncs si ens arriba a nosaltres tenim una xarxa on podem comunicar això, però la idea és treballar de manera binomi, diguéssim, entre entitat pública i tercer sector.
I quantes persones, més o menys, això, us venen a trucar a la porta en un any, o quantes teniu ara així una mica allò en seguiment, ho saps? O...
Ha anat creixent, perquè, clar, també hi ha hagut una feina de difusió d'aquest servei, i cada any ens arriben, no sé, potser ara dic 10 perfils, però indirectament, clar, cada cop que també publiquem una oferta, potser ens arriben 20 currículums. Llavors, clar, això no són atencions directes, perquè només és... inscriure's, no?, d'alguna manera, però vull dir, fem aquesta atenció més personalitzada potser unes 10-15 a l'any.
No està malament, vull dir, una feina que suposo que a part d'això, molts altres projectes, no?, que teniu en marxa.
Sí, i a més, clar, també hem d'entendre el perfil de les persones trans. Les que més arriben són persones ja grans, també, que potser les més joves també ja tenen el camí una mica més fet o tenen altres possibilitats dins d'aquest context, no? Llavors hem d'entendre quin perfil de persona trans estem parlant, que normalment no són les més joves, sinó ja són persones més de 40-45 anys.
Doncs Roberte, que vagi molt bé aquest dijous i també doncs, al llarg de tot l'any aquesta feina que feu, ja anirem parlant.
Moltes gràcies.